Bon dia i benvingudes a la Peripatètica 3, que està dedicada al tema 2, del bloc 2, al tema 2. 2-2. I tracta del projecte enciclopèdic. Recordem que estem en el moment de la il·lustració. Doncs el projecte enciclopèdic i el gust com a capacitat de jutjar. L'important és la I, eh? El projecte enciclopèdic i el gust com a facultat de jutjar. Anem al projecte enciclopèdic. L'enciclopèdia, segur que heu sentit a parlar d'ella, de Diderot i de Lambert, que és un projecte que es va fer el 1750, entre 1751 i 1772, és, us ho prometo, i crec que ja ens podem tenir confiança, és el projecte més apassionant que s'ha fet mai a Europa. Interesseu-vos per la història de l'enciclopèdia, tant en el moment que es va fer com després quan es va imprimir, com tots els avatars que va tenir de censura, de plagis, de repeticions. Bueno, és realment una aventura apassionant. L'editor és Diderot, Denis Diderot, i parcialment de Lambert. Denis Diderot era crític d'art, un dels millors que hi ha hagut mai. Parlarem d'aquesta qüestió. En tot cas, que sapiguem que l'editor de l'enciclopèdia era algú molt inquiet perquè passava en el món de l'art, que era un món que estava naixent. També treballarem més endavant aquesta qüestió. Ara, concentreu-vos un moment, concentrem-nos un moment en què vol dir voler fer una enciclopèdia, no? A finals del segle XVIII, de fet, una mica abans del text de Kant, que és la il·lustració que esteu llegint. Pensem que és el moment que just abans de la Revolució Francesa, i que el projecte enciclopèdic avança aquesta revolució, perquè en realitat és un projecte democratitzador. El que vol l'enciclopèdia és forçar que el saber surti, s'escapi, es fugui dels monestirs, i dels palaus. El mateix que l'art, penseu que l'enciclopèdia és una institució, per així dir, de cultura que neix en el mateix moment que el museu, no? El museu, al final, els museus són, en part, i molt especialment a França, obres d'art, un conjunt d'obres d'art que s'ha escapat dels palaus, no? Dels reis, hi ha aquesta energia de democratització, no només de la política, sinó de la cultura, o la pregunta seria, no s'ha de fer abans una revolució, no serà que s'ha de fer abans una revolució cultural abans de la política, no? D'una revolució política. Aquesta era l'energia, la manera d'estar en el món dels enciclopedistes. Pensem que és un projecte il·lustrat, d'aquesta il·lustració que té autoconsciència, com heu vist al text de Kant de què és la il·lustració. Il·lustració connota llum, no? Il·lustració en català, il·lustració o siglo de las luces en castellà, enlightenment en anglès, le siècle de lumière en francès, connota posar llum en un món de foscors. Era una mica el concepte que hi havia, no? Després d'un paradigma teològic, anem a deixar que esclati el saber i que tothom en tingui accés. Sempre penso que si em deixessin triar un desig filosòfic, seria demanar que Diderot i de Lambert tornessin un dia a la nostra actualitat i poguessin conèixer i fer-se càrrec de què significa la Wikipedia, per exemple, o projectes semblants, eh? Perquè era el seu ideal. És que per ell seria meravellós pensar que tens tot el coneixement a la butxaca, per així dir, no? D'alguna manera és el que ells pretenien, no a la butxaca, però sí amb accés, una enciclopèdia amb accés lliure per a qualsevol que s'hi volgués acostar. I respondre finalment al sapere aude, a tenir l'audàcia de saber i anar a consultar i a il·lustrar-se, eh? I d'aquí el nom il·lustració. Per tant, l'enciclopèdia com a eina de democratització. En aquesta eina de democratització, i aquí enllaçaríem amb el segon tema, juga un paper important el gust. El gust de saber. Ara pensem en el gust, en francès és un terme que s'utilitza molt, la facultat del gust. El sentit estètic. De cop, naturalment no és de cop, és amb un temps que va passant això, però diguéssim que bastant ràpid, aquella hegemonia de la imaginació de la que vam parlar en la peripatètica anterior, el sapere aude i la hegemonia de la imaginació, el fet de posar la imaginació com a capacitat filosòfica per excel·lència fa que s'atengui a la nostra capacitat de mirar, oir, sentir el món. De cop la filosofia fa un gir empirista molt fort que li dona agència, li dona presència, li dona capacitat de decisió als sentits i la filosofia ja no és quelcom que es fa tancat en una habitació, sinó és quelcom que té ganes de sortir al món i que l'ha de mirar i que l'ha d'olorar i que l'ha de mossegar i que l'ha de sentir. Penseu només en la ambigüitat del terme sentir, no? Jo sento amb el nas, amb les orelles, amb la pell, amb el cor. Si estic trista per algú, dic ho sento. I si dic que no ho sé, però ho sento, és com una convicció molt clara. És un terme que passa a ser important en tota la seva incomoditat i analogia. Paral·lelament, o en el mateix moment que això surt, perquè veieu que sempre hi ha moltes raons i moltes energies perquè es produeixi un fenomen, no? Filosòfic, pensem també que és el moment que comença a haver-hi exposicions d'art. Això hauríem de dedicar-li més temps, ja ho farem en algun moment, però especialment a París, no? Que és el centre del món cultural d'Europa en aquest moment, les obres d'art surten dels palaus, surten de les col·leccions privades i comencen a exposar-se i comencen a comprar-se, a fer petites o grans inversions. Petits burgesos, grans burgesos, comencen a invertir en art i hi ha una professió nova, que és el que alguns de vosaltres heredareu en algun moment, potser, que és el de ser crític d'art o escriptor sobre art, no? Bueno, la filosofia també es preocupa per aquest lloc i vol acompanyar aquest lloc i comencen a sortir textos, a emergir textos sobre aquesta qüestió que mai s'havia atès. Fixeu-vos, agafa com a referent al terme gust, com a facultat, i una virtut filosòfica passa també a ser, doncs, ser una persona amb gust. Què és ser una persona amb gust? Doncs una persona que és capaç de mirar el món, d'estar alerta als detalls, de veure que entre el verd clar i el verd fosc hi ha molts matisos i molta incidència de la llum. I a partir d'ara, una filòsofa que vulgui ser sàvia haurà de saber mirar el món. Això és un canvi molt gran, de fet tan gran com pensar que no feia tant que havia canviat el model geocèntric de la Terra per l'heliocèntric, no? S'estava fent una transmutació dels valors que no cal esperar Nietzsche per fer-la, sinó que ja estava en aquest moment. És per això que us convidem o posem com a textos de les properes sessions dos que vull que llegiu des d'aquí. Un és el de Voltaire, sobre el gust, titulat així, com aquesta facultat peculiar de saber estar alerta sensiblement al matís, i dic sensiblement en èmfasi, respecte a la facultat de la sensibilitat. Doncs aquest text de Voltaire i un textito mío que es diu El sentit estètic. Vull que us demanaria de llegir-los junts, seguits, i ens dedicarem. La idea és aquesta. Què vol dir tenir gust? Vol dir ser una persona amb sensibilitat. Aquest moment enciclopèdic porta a ser un savi o una sàvia, un savi i amb sensibilitat. Què vol dir tenir sensibilitat? Ja a partir d'aquest moment vol dir... és una manera d'estar en el món que és com medio ètica, medio estètica, no? Una persona sensible és aquella que es pren les coses en calma, que està molt alerta al detall i que pren les seves accions, determinacions, a l'època es deia judicis, que pren decisions amb criteri propi i amb tots els dubtes que calguin i amb tota la precarietat i amb tota la vulnerabilitat que calgui. Però que és autònoma en aquest sentit, que s'autoconcep com a autònoma. I des de la sensibilitat i des del que avui en dia diríem, no tenien aquestes paraules, però avui en dia diríem el cuerpo situado, no? El cos situat. Des d'un cos, des de la comprensió que no som la ment per una banda i la matèria per una altra, sinó que nosaltres som un pensament en un cos i que no hi ha distinció entre una cosa i una altra i que, per dir-ho així, els dits pensen, la planta dels peus pensa, tot el meu cos està generant pensament. I és per això que agafen el terme gust, lligant una altra vegada els dos textos, el de Voltaire i el meu, que dit així és com una mica tonto, però ja m'enteneu, perquè són els textos per a aquestes sessions. La idea és que agafen el terme gust perquè és triar, no? És triar una paraula com molt física. No hi ha dels sentits, del que aleshores eren els cinc sentits, ara en tenim més, se suposa, incluint la sinestèsia, que l'havíem deixat molt de banda i que cal reivindicar-la. Però la idea és agafant aquests filòsofs, ja veureu en el text de Voltaire, el terme gust, també l'agafa Kant i també l'agafa Hume i també l'està prenent tothom, perquè finalment no hi ha res més físic que el gust de la llengua i del paladar, no? El gust gastronòmic, podríem dir, el gust del menjar. I hi ha tota una reflexió sobre el gust del menjar i com això es pot convertir en metàfora de com tasto el món, com mossego el món, com vaig a degustar-lo, com vaig a tenir una experiència sensible, hiperfísica, i que només des d'aquí puc arribar a fer un recorregut filosòfic que mai deixarà de degustar el món, perquè si no ja no ho seria. I si no tinc un cos situat en aquest món que vull conèixer, no estic fent el camí filosòfic i el camí estètic que em convé com a humana. Aquesta és la tesi d'aquests dos textos. que us convido a llegir i que ara podríeu en la ruta peripatètica 3, doncs, segons tres itineraris que us proposarem per als tres grups, pensar-ho i fer, exercitar el sentit estètic, exercitar el sentit de gust, del gust i veure doncs, com olora el campus, com és el verd a finals d'un octubre que ha sigut molt càlid, si ja hi ha fulles per terra, si encara dura la humitat del matí, si està plovent, doncs quina incidència té sobre el paisatge, com tot es tenyeix d'un gris que canvia els colors. En fi, mirar, detenir-se a mirar, a sentir amb tota la seva ambivalència i a disfrutar d'aquest passeig compartit. Fins aviat!